I entrem en el món de les finances personals amb l'Eduard Conti. Edu, molt bon dia.
Molt bon dia.
L'Edu és expert justament en finances personals i avui parlem probablement de les finances més personals que hi ha, que són les de la parella, no? I que hi ha molts tipus de maneres de gestionar aquests diners. I avui ens en classificaràs quatre, eh? Tu has fet quatre grups.
Sí, he fet quatre grups. Em podia haver fet dos, cinc, sis, set, però n'he fet quatre, vale? A més a més, inclús els he posat una denominació.
Ah, molt bé, molt bé. Llavors... a veure, que cadascú pensi quin grup està.
Anem per feina. Mira, el primer tipus de parella, segons la gestió que fan dels diners, seria la parella fusió.
La parella fusió.
Anava a dir parella fusion, no? Però parella fusió. Serien... En aquest cas, les finances de la parella el que fan és fusionar-se, com diu el terme, per crear-ne una de conjunta. Serien aquelles parelles que tenen un únic compte comú, on hi van tots els ingressos i d'on surten totes les despeses, i això pot estar bé mentre hi hagi confiança i tot vagi bé, no? Però alhora obliga a donar més explicacions a l'hora de gastar, perquè tot és de tots, no? És allò que passa quan tot és de tots, que sembla que no sigui de ningú. Jo he vist casos de parelles fusió en la que els membres de la parella tenen una espècie de setmanada, inclús, o quantitat de diners. L'altre dia que parlàvem de les setmanades,
sí, setmanada,
hi ha parelles amb setmanada. Són uns diners que es poden gastar com vulguin. O sigui, és en plan, mira, tot és de tots, però tu et pots gastar cada mes, si vols, 300 euros amb...
Caram.
Sí, bueno, és curiós, però és així, jo ho he vist. Sí. Després, en la parella fusió, normalment hi ha un dels dos que porta el pes de la gestió dels diners. Això ja...
El que fa els números.
Tots ho hem vist, no? I acostuma a ser la persona més ordenada, la més planificadora, o almenys millor que sigui així, no? Millor que sigui la més...
Aquest seria el consell.
La més ordenada, perquè si...
És el més recomanable.
Si és la menys ordenada i la menys planificadora, doncs malament, no? Però seria així. També igual la que li van bé millor o li agraden més els números, fer Excel, etc. No? Ara, el tema és, amb la parella fusió, el tema és que si aquesta parella acaba malament...
Aquest és el problema sempre, no?
Tot aquest bon rotllisme, i de tot és de tots i tal, i tot conjunt, pot acabar com el rosari de l'aurora, perquè quan ho has posat tot al mateix sac, quan parteixes peres, tot és molt més difícil de repartir.
Sí.
Aquest seria el gran pero, no? En la parella fusió.
Parella fusió, per tant, doncs sí, però compte i ens hem de portar bé fins al final, que aquesta és la intenció quan comences el món de la parella, però en fi, això seria un altre debat.
Sí.
Segon tipus de parella.
El segon tipus de parella seria la parella igualitària.
Igualitària.
Igualitària, en la qual cada membre de la parella gestiona les seves finances i té els seus propis comptes bancaris, però la parella té un compte comú i absolutament tot es paga a mitges. Quan dic tot, vull dir totes les despeses comunes, la casa, el súper, els fills, tot el 50%. Aleshores, més enllà de les despeses comunes, cada membre de la parella conserva la seva autonomia a l'hora de gastar diners en allò que vulgui sense haver d'avisar o demanar autorització, entre cometes, a l'altra part. No hauríem de demanar autorització. No,
per diguem fer... que té una part més d'independència, no?
Sí, exacte. O sigui, aquí no hi ha la setmanada del cas anterior, no? És veritat que també que la parella totalment igualitària no existeix, perquè quan dues persones se'n van a viure juntes, cadascú fa les seves aportacions. No?
Clar, és que...
O sigui, no, el 100% igualitari
és molt difícil.
No es pot filar prim, no? I això forma part de la normalitat, no? Que hi hagi excepcions, no? Si un dels dos, per exemple, té cotxe i l'altre no cal que es venguin el cotxe...
Per partir-ho.
I se'n comprin un de nou entre els dos, no? Això seria també entrar en un gènere una mica...
Clar, massa
innecessari.
Estrictes.
Mm-hmm. Per exemple, si un dels dos té un salari de 6.000 euros i l'altre està a l'atur, seria raonable fer un parèntesi en aquest igualitarisme, un parèntesi temporal, perquè no seria lògic que la persona que està a l'atur s'hagués d'endeutar, per exemple, imagina't, demanar un crèdit per seguir pagant cada mes la meitat.
Mantenir la seva quota, no?
Aleshores, pot semblar que faci broma, quan et té posat aquest exemple, però això que t'estic dient ha passat i ho he vist.
Yeah.
O sigui, parelles tan igualitàries que quan un de cop es queda sense feina, l'altre li diu, no, però tu has de seguir pagant. La meitat. No?
Bueno, potser després és el moment que et planteges la separació, no?
Segurament és un, és un pròleg,
Exacte. Del que passarà després.
Del que passarà després.
No, està clar. Per tant, aquesta és la part que són més igualitaris.
Sí.
Quina tercera parella definiries?
El tercer tipus de parella seria la parella proporcional. En aquest, cada part de la parella aporta en funció dels seus ingressos. Per exemple, si un dels dos ingressa 2.000 euros i l'altre ingressa 1.000 euros cada mes, la parella tindrà un compte comú per les despeses conjuntes, on un dels dos assumeix dues terceres parts de les despeses, que és el que cobra 2.000, i l'altre una tercera part, que és el que guanya 1.000 euros, no?
Això també seria just, clar.
Això seria just, no?
Sí, sí, totalment.
Ara seria just, però s'ha de tenir en compte una cosa molt important, no? Si ho fem així, s'han d'anar fent actualitzacions davant de qualsevol variació d'ingressos. Perquè, clar, tu imagina't que estem en aquesta mena de situació en la qual un paga dos terços, l'altre un terç, i de cop el que està cobrant 1.000 passa a cobrar 1.800 euros i es fa una mica el boig, no? I diu, bueno, i segueix aportant una tercera part. No, aquí hauríem d'anar fent una mena de com d'actualitzacions
de l'Excel, i saber exactament què és el que pot aportar cadascú.
Sí, sí, anar actualitzant perquè si la parella també proporcional ho ha de ser sempre.
Clar. Pots dir... Ara perquè em millora les coses, no?
És en plan, fem una constitució i el que digui allà és per sempre. No, hem d'anar actualitzant-ho,
exacte. Sí. I ja, finalment, la darrera parella, quina seria?
La parella independent.
Clar. La que cadascú manté els seus recursos.
Sí, però ja veurem també que aquí hi ha cosa
difícil
a comentar, no? Perquè en aquest cas les finances de la parella no es barregen, es mantenen independents. Cadascú gestiona la seva economia a la seva manera, amb els seus comptes bancaris, amb els seus estalvis, etc. Aquestes parelles, a la pràctica, quasi mai poden ser 100% independents. O sigui, la independència total és molt complicada. I han de tenir un compte comú per pagar les despeses comunes. Això és molt difícil, fugir d'això, no? Per molt independents que siguin, generalment viuen junts. No sempre, després ja ho parlarem, però no sempre generalment viuen junts, no sempre, però generalment sí. Mengen junts, van junts de vacances, van junts en cotxe. Poden arribar, inclús, a tenir fills conjuntament. Podria passar, una parella independent que tinguessin fills conjuntament.
Que seria complicadíssim, però, en fi.
Bueno, i també és veritat que hi ha el living apart together, no?
Sí.
Que és una tendència que va guanyant terreny, que al principi semblava una excentricitat, però ara vas veient gent que són parelles i cada qual viu a casa seva i estan estupendament bé. I en aquest cas, si ets una parella que no viu sota el mateix sostre, aleshores encara pren més sentit aquest independentisme financer. I pots arribar a l'extrem de no tenir ni una despesa conjunta. Tu imagina't una parella, no?, que no té ni una sola despesa conjunta. És peculiar, però això també, sempre que parlem de la realitat supera la ficció, doncs també podria passar, no?
Sí, sí, segur, n'estic convençuda.
Però en aquest cas, clar, una parella que no tingués ni una sola despesa conjunta, també, més que una parella independent, podria arribar inclús a considerar-se una parella centrífuga, no? Que al final, en lloc d'anar-se unint, el que està fent és anar fent com una força que la va...
Clar,
jo
suposo que trobar la teva situació ideal és arribar a un nivell de confiança també que et permetrà que tu et sentis còmode en una situació sense forçar res, ni a l'altre ni a tu mateix.
I tant. Jo crec que aquí el que s'ha de considerar és, primer, la manera de ser de les dues persones, no?, que involucrades, com són, quins són els seus valors, la seva, la seva personalitat, etcètera, les seves creences, valors, etcètera. També el tipus de relació que és, no?, el nivell d'estabilitat que tenen, que seria el nivell de compromís, el que tinguin fills o no en tinguin, el nivell d'ingressos de cadascú, etc. Hi ha moltes variables i després hem de buscar... Segurament la majoria de persones hem estat diversos tipus de parella, no?, al llarg de la vida, i també hem après de cada situació per dir, ostres, això
en aquest punt
no
funciona,
no?
Jo no em sento còmode.
Exacte.
Això segurament és el més important.
Exacte. O sigui, hi ha molta gent, per exemple, que passa per la fase de parella fusió i no acaba de funcionar, no? O hi ha alguns problemes, llavors surts de la parella fusió una mica escaldat i busques una major independència, però també t'adones que aquesta independència no pot ser excessiva. Bueno, vas fent una mica de trànsit, no?, entre els diferents tipus de parella i aleshores podríem dir que cada un segurament ara s'està identificant
amb un tipus o un altre, sí.
Però possiblement 10 anys enrere era un altre tipus de parella,
segur.
I segurament d'aquí 10 anys també
haurà canviat. Segur. Doncs amb aquestes definicions ens quedem de parelles segons les seves finances, que és el punt de vista que avui volíem donar, evidentment. Edu, si voleu seguir, per cert, a l'Edu Conti, el trobareu també a la web contieconomia.com. Moltíssimes gràcies, ens veiem la setmana que ve.
Igualment, que vagi molt bé. Adéu-siau.